Allo.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Va, vinga, Neus, a on ens porta la curiosa del dia d'avui?
Mira, ens porta cap a una casa de subhastes, sí, i a parlar d'un gerro xinès.
És que amb aquesta música ja me l'imagino, eh?
El gerro?
Sí, el gerro, sí. Gerro xinès.
Sí, un gerro xinès, mira, és una peça, perquè us la imagineu, de color blanc i blau, amb esmalts policromats, amb dissenys de núvols i dracs, mesura uns 54 centímetres d'alçada, mig metre,
sí,
i té un diàmetre de 40 centímetres. Aquesta peça forma part, o formava part, de l'herència d'una dona que és veïna de la costa bretona. La seva filla, que viu a territori francès d'ultramar, va heredar el gerro de la seva mare, que al mateix temps l'havia heredat de la seva mare. És a dir, ja venia
de família,
de família, no? Que aquesta mare, la mare de la mare, per tant, l'àvia de la dona, era una gran col·leccionista parisenca del segle passat. Han explicat la gent de la casa de subhastes. Llavors, ella era una gran col·leccionista. Les peces que col·leccionava, algunes d'elles, quan va morir, les va donar deixant herència. Aquest gerro va anar per a aquesta filla i aquesta filla li va passar el seu temps a la seva filla, que ja era la neta d'aquesta senyora. Llavors, aquesta neta, sense haver-lo vist, el gerro, el va fer transportar a París per portar-lo a una casa de subhastes i perquè el tassessin una mica. Perquè va dir, mira, jo aquest gerro a casa no m'hi queda bé amb tot el meu mobiliari.
Ja.
I el que farem serà veure, home, ja que era una peça, no?, de col·leccionista, de l'àvia, doncs no sé, potser té algun valor, no?, aquelles coses que, doncs, que poden passar. Total, que allà el va portar a la casa de subhastes i els experts se'l van mirar i van dir, bueno, tampoc és una cosa gran, què te diria? No
que,
té res d'especial.
Que val molt, sí, que val molt de diners i res.
I ella li va dir, bueno, doncs és igual, quin valor, per què el podríem vendre? Bueno, subhastar, no? I la casa de subhastes va dir, veure, és una peça de porcellana moderna, la consideraven del segle XX, i per tant no és extraordinària. Llavors pensem que la podem subhastar a partir de 1.500-2.000 euros i que potser no en traurem gaire més.
Ja.
Però bueno, la noia va dir, mira, tu, millor això que res. Doncs poseu-lo a subhasta.
Tenir un jarro allà que no serveix per res.
No, i un dia treus la pols i se't trenca.
I adéu als 2.000 euros.
Exacte. Dius, bueno, mira, doncs es va dir, poseu-lo a subhasta. La casa de subhastes va dir, doncs mira, la posem a la seva pàgina on l'anunciarem que la tenim, però si hi ha gent que vol, doncs, comprar-lo. I la van posar amb un preu de sortida d'uns, bueno, aquests 1.500 euros. Però de cop i volta van començar a veure que hi havia molts moviments.
Ah, sí?
I van dir, ai, què passa? Van començar a haver-hi moltes persones que estaven interessades en aquest gerro. Fins al punt que entre 20 i 30 postors van començar a pujar pel gerro. I clar, van començar, imagina't, no? Anaven a 1.500, van començar a pujar. Doncs jo 2.000. I ells anaven veient, no sé.
Se'ls hi va escapar passa algun detall amb aquests de la subhasta, eh? Aquells
no sabem què passa. Llavors, van acabar venent el gerro, partíem de 1.500,
a veure, sorprèn-nos,
per 7,7 milions d'euros.
Com què?
Lo que sents. Aquella noia,
7,7...
bueno,
home, saltava per
neta,
un peu.
No, saltava per un peu, no, és que ella que pensava que, no sé, amb aquests diners, vés a saber què faria, 7,7 milions d'euros.
Però això per què? Se sap per què, això?
Què és el més greu de tot plegat?
A veure.
És a dir, perquè aquests va començar a córrer entre la gent que es mou aquí i on hi havia tots aquests postors, aquesta gent que, la majoria en xinesos, que estaven pujant per aquesta peça, que realment no era una peça del segle XX, sinó que era una peça extremadament rara del segle XVIII, que estaria molt més cotitzada i que, diguéssim, que justificaria aquest valor pel qual al final es va vendre. Però, clar, la gràcia de tot plegat és que realment no se sap si això és així, perquè la casa de subhastes va dir, no, nosaltres l'hem valorat i aquesta peça és una peça del segle XX i no té aquest valor. Però va començar a córrer aquest rumor, no, això segur que era una cosa i tal. I llavors va començar la gent a pujar. De manera que avui hi ha un ciutadà xinès, que va ser qui se'l va acabar quedant, que va pagar 7,7 milions d'euros i que, clar, quan li hagin enviat la peça, i suposo que l'hagi fet valorar al seu moment, es pot trobar que, per molt que s'hagi pensat que era una peça caríssima, realment val 1.500 euros.
És a dir, que es van deixar portar pel rumor i els que apostaven, diguéssim, els que volien comprar, es van deixar pel que es deia, no?
Exacte,
ui,
va començar a córrer, que no sabem, que poder sí, vés a saber, però que la casa de subhastes diu que els seus experts diuen que no. Ara, no sé, és el que dius tu, que potser se'ls ha passat alguna cosa per alt i que finalment realment sigui una peça que acabi en un museu perquè, bé, perquè sigui molt bona, no s'acaba de saber, però sense tenir la comprovació, perquè aquesta peça estava a França, estava a París i, per tant, tota la gent xinesa que estava apostant per ella no la va tassar ni la va mirar més enllà de l'informe que havien fet a la pròpia casa subhastes i les imatges, han arribat a pagar 7,7 milions d'euros pel gerro xinès. Aquesta dona
té la vida solucionada.
Però ara ja està mirant quants gerros més té per
no,
la casa.
No, clar, no m'estranya. Que... Home, ara els pot vendre perquè pot dir són els germans d'aquell altre, no? Que em donguin 7 milions més d'euros per cada gerro que tingui aquí.
Exacte.
Escolta, l'art, en el fons, és una cosa semblant també, no? Perquè, clar, a veure, l'art és el que tu vulguis pagar.
Exacte.
Vull dir, si tu t'agrada molt una cosa...
Sí, sí.
Home,
exacte.
Sí que és cert que hi ha un treball, un esforç, un
sentiment... que tenen una cotització, però a vegades hi ha peces que ha passat amb els arts, bueno, no, hi ha peces que de cop s'han revaloritzat moltíssim. I bé, i és així, no? I aquest, que passa que aquest gerro és això, ara perquè clar, perdrem la pista, m'agradaria seguir la pista d'aquest senyor xinès que l'ha comprat, saber si realment al final això tenia aquest valor o no?
Escolta'm, en aquestes exposicions que es fan d'art contemporani, l'arco aquell que fan a Madrid,
esclar,
jo vaig veure un plàtan mig podrit que el tenien amb un clau allà a la paret. No, no riguis perquè és així.
Sí,
i no sé
recordo.
Si li varen donar no sé quants milions.
Sí, sí, sí.
Per un plàtan allà a la paret. Vull dir que potser que ens ho plantegem també. Potser que ens ho plantegem també, no? Jo tinc unes pomes podrides allà al fruiter a casa, les posaré a veure si algú les compra, no sé, potser em donen alguna cosa. Les veuen amb la perspectiva d'art i de... no sé...
Mira, si no sempre pots fer una cosa que va fer el protagonista de la següent història, que ara t'explicaré, que és anar a menjar almejas.
Ah, sí?
Sí, per què? Doncs perquè ara marxem de lloc, ja pots canviar de sintonia, deixem el gerro xinès i ens anem a unes boniques mol·luscs que es van a menjar aquest senyor en un restaurant, això va passar als Estats Units, i quan estava menjant, allò que fas, no vas xerrant, vas menjar, de cop diu, ai, tinc un tros de sorra o de pedra, no?
Sí,
bueno,
allò que a vegades no els han
penses
netejat
que d'això, sí. I llavors va dir, ai, no, això és una mica rodó, i resulta que és una perla negra.
Què dius?
Sí, que no és habitual, no és habitual gens trobar-ne, costa
però
molt.
Però hauria de ser molt petita, la perla,
sí,
no?
Sí, sí, és petitona, però tot així, com que és molt rara, és a dir, escolta, li han valorat en 4.000 euros.
També,
Sí, sí, li ha sortit,
escolta,
li ha sortit molt bé aquell sopar.
Tothom cobra de tot, Un per una perla que va trobar amb una cloïsa i l'altre amb un gerro que es pensava que valia 1.000 euros només.
Que bé que jo penso que, clar, el restaurant, clar, ell devia dir, oh, l'he trobat jo, me la quedo jo. Perquè, clar, tu estàs en un restaurant i el del restaurant ha de pensar, bueno... Clar, quan tu les fas, evidentment, no les vas inspeccionant una per una, no? Tu fas que s'obrin i les deixes allà.
No, clar, llavors, clar.
Ara potser se les miraran més cada una, a veure si en troben una altra. Perquè mira que és estrany trobar aquest tipus de peces. I ell va dir això, sort que no se la van passar.
Sort.
Perquè a vegades és petita, no? Pots dir, mira, no sé, sense voler, no
si
perquè
se la van
vulgui.
Passar i li varen dir, mira, tens una perla negra d'aquestes que val molt de diners... Has d'esperar després que surti.
Sí, però no ho hagués sapigut ell. Perquè, clar, ell es pensava que era un... Bueno, això, al primer moment, allò quan menges i no t'escrec, penses, se m'ha trencat un queixal, cosa
no,
que
clar,
no notaries. O ell primer va dir, ai, vaig pensar que era com una cosa, això, un trosset del propi mol·lusc que t'has menjat. Tu llavors va veure que no, que era una perla, va fer les fotos que ha penjat a les seves xarxes socials, on es veu el que seria la cloïsa, no?, amb el foradet on estava la perla,
sí.
I clar, realment, com que és així com estranya, i no n'hi ha gaires, doncs mira, ell li van valorar i va dir que, escolta, la podia vendre per 4.000 euros.
Ara veig tots els cuiners netejant les cloïses una per una, amb un amor i amb una tendresa important, Vull dir que...
Bueno, és que va tenir molta sort, perquè diuen que només una de cada 5.000 en produeix, de perles. I que, a més, la majoria són de mala qualitat o estan fetes malbé, de manera que tampoc es poden vendre, no? Ell va dir, bueno, diu, ara no sabia si vendre-la o convertir-la en joia per la seva dona o per la família. Diu, clar, diu, però si vull fer unes arracades hauria de menjar bastantes més, a veure si me'n surt una altra. I les probabilitats, la veritat és que són força baixes.
No, ja. Això és com quan et toqui la loteria, no? Que també hi haurà
exacte.
Possibilitat molt
això és el mateix, és el mateix. Doncs mira...
Però per si de cas, si compreu cloïses o compreu algun mol·lusc d'aquests que es tanquen, quan els obriu els netegeu bé i mireu a veure si hi ha alguna sorpresa.
Exacte.
És com el cagatió, això, tu.
Sí.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.